Les 10 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Demà al matí Pedro Sánchez s'asseurà en aquest estudi, serà a les 9 del matí en directe al Món a RAC1 amb Jordi Basté just unes hores abans que es reuneixi amb el president Pere Aragonès al Palau de la Generalitat. Una trobada que ha de servir per posar fil a l'agulla als punts de l'acord que van signar Esquerra i el PSOE per la investidura. I a més el president espanyol també vol deixar clar que la reunió de demà és un símbol més de normalitat. Això mentre avui també s'ha confirmat que Sánchez i Feijóo es trobaran l'endemà, és a dir, divendres. S'espera que el PP expressi el seu malestar per la llei d'amnistia i també pel pacte amb els independentistes i que el PSOE li retregui als populars el bloqueig del poder judicial. Durant el 9-C d'avui, fins a 10:45, també repassarem el que més preocupa els barcelonins. Al capdamunt hi ha la inseguretat i per darrere l'habitatge i la neteja. A banda d'això, també parlarem del pacte entre el govern i el PSC per eliminar el topall de pisos turístics, de l'ampliació progressiva del cos dels Mossos d'Esquadra fins al 2030 i dels canvis en la baixa pel naixement d'un fill, que passarà de 16 a 20 setmanes. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, demà ens llevarem de nou amb fred intens i amb glaçades en moltes zones interiors. Al migdia les temperatures seran molt semblants a les d'avui, tret de la plana de Lleida, on s'enfilaran entre 4 i 8 graus meus. De seguida, tot amb més de tall. Ara són les 10 i gairebé 2 minuts. Pep Tormós, bona nit.
Bona nit.
D'aquí a unes hores, Pedro Sánchez, que desembarca a Catalunya. I ho farà, com dèiem, per reunir-se a les 12 del migdia amb el president Pere Aragonès al Palau de la Generalitat, en el que serà la primera trobada entre els dos presidents des de la reelecció de Sánchez i la primera també des de fa un any i mig abans d'aquesta reunió, però el president espanyol, com dèiem, serà aquí al Món a RAC1.
Sí, Sánchez visitarà els estudis de RAC1 per l'entrevista que li farà Jordi Basté, la primera un president del govern d'Espanya des que va néixer l'emissora fa 23 anys i mig. L'entrevista començarà a les 9 del matí. Més tard, Sánchez inaugurarà el superordinador Mare Nostrum 5 a la ciutat i al migdia Sánchez anirà fins a la plaça Sant Jaume per reunir-se amb Pere Aragonès des del Palau de la Generalitat, confiant que sigui una trobada per avançar feina i no de cara a la galeria.
El president vol avenços en bona part dels acords que Esquerra va pactar amb el PSOE per la investidura espanyola, Laia Colomer.
Sí, des de l'entorn del president assenyalen que les prioritats d'Aragonès són quatre, les inversions, i aquí asseguren que cal encarrilar el traspàs de Rodalies, també un model de finançament singular per Catalunya, la defensa del català i la resolució del conflicte polític, per exemple. Caldrà veure si es reactiva d'una vegada per totes la taula de diàleg entre els dos governs després que no s'hagi reunit en tot aquest any. Des de Palau insisteixen que un cop constituït el nou govern espanyol, ara toca desplegar i donar compliment a tots els acords. Un gest d'això, per exemple, és l'acord que s'ha tancat avui mateix el dia abans de la reunió per augmentar fins als 22.000 els agents dels Mossos en els propers anys.
Una qüestió que repassarem també després. Des de l'altra banda, la Moncloa remarca que la reunió demostra l'absoluta normalitat de relacions institucionals, res a veure, per tant, amb el 2017, i destaca que Sánchez arrenca la gira de reunions amb els presidents autonòmics a Catalunya. Jordi Armenteres.
Sí, Moncloa no vol aprofundir en possibles acords i posa en valor que la reunió de demà és una mostra més de l'aposta del govern Sánchez pel diàleg, que s'hi abordaran qüestions d'interès comú que, paraules textuals, milloraran la vida del conjunt de ciutadans. Es parla de trobar de mànim constructiu sense voler detallar res i posant en valor la col·laboració institucional dels dos governs que hi ha en aquests moments, enterrant, per tant, qualsevol confrontació passada. Sánchez fa un pas més en tota aquesta desescalada planificada i que culminarà amb les trobades amb Oriol Junqueras i Carles Puigdemont de cara a la primavera.
Com dèiem, això serà demà i divendres. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo reuniran al Congrés dels Diputats. D'aquesta manera tanquen tot aquest serial de setmana política a Madrid. Tot i les reticències del PP, el president espanyol i el cap de l'oposició parlaran de tot sense embuts en una trobada marcada per la mala maror d'avui entre els dos. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la reunió s'ha anat cosint durant el matí de cara a la galeria i a l'hemicicle del Congrés. A primera hora, el PP acceptava trobar-se divendres i proposava un ordre del dia. Sánchez vol reunir-se sense condicions i Feijóo s'hi posa bé.
Cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera. Pero diálogo y no berrinche.
Como quiera, sin mediador. Donde quiera. En Ginebra no. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo? sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial.
Finalment, la reunió serà al Congrés perquè el PP vol que passi més desapercebuda. Feijó retraurà l'amnistia i els pactes amb els independentistes i Sánchez exigirà al PP que desencalli la renovació del poder judicial.
I de tornada cap aquí, la inseguretat continua sent el primer problema dels barcelonins, i ho és a molta distància del segon, que és l'habitatge. És el que recull el nou baròmetre municipal. En té totes les dades el Cesc Giró.
Sí, la inseguretat preocupa com a primera opció un 27% dels ciutadans, seguit de l'accés a l'habitatge amb gairebé un 12, la neteja amb un 10 i el turisme amb un 6. També escalant la congestió del trànsit i la manca d'educació i civisme. El baròmetre, de fet, pregunta especialment per l'incivisme. 9 de cada 10 barcelonins ho considera un problema important. En aquesta línia, el pla Endreça que ha impulsat el govern municipal rep una bona acceptació dels barcelonins, tot i que només el coneixen un 38%, el grau de satisfacció amb les mesures neteja, noves sancions i guàrdia urbana supera el 80%.
I de fet el 60% dels barcelonins aproven la gestió municipal amb la xifra més alta des del 2020. L'alcalde Jaume Collboni treu un 5 pelat. Feia 4 anys que un alcalde no passava aquest examen. La tendència també dispara el PSC, Cesc, com a primera força en cas que avui es fessin eleccions.
Tot i que els barcelonins creuen que la ciutat, en comparació amb el país i l'Estat, és l'àmbit territorial que més ha empitjorat l'últim any, consideren que té bones perspectives de futur. Gairebé el 60% creu que millorarà. El mateix percentatge que beneeix la gestió de Jaume Collboni, que aprova amb un 5,1. La primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, assegura que la bona tendència també dispara el PSC al podi en intenció de vot.
Segons aquest baròmetre, per tant, Jaume Collboni es consolida com a alcalde i el PSC guanyaria avui les eleccions. És la primera vegada que el PSC és la primera força en intenció de vot des del 2009.
El líder més ben valorat, però, és Ernest Maragall, que, com va anunciar, divendres deixarà l'Ajuntament.
I ara dèiem que l'habitatge era un dels principals problemes dels barcelonins. Justament avui, el Parlament, el Govern i el PSC han pactat eliminar el topall de pisos turístics a més de 250 municipis del país. És la manera que ha trobat el Departament de Territori per tirar endavant el decret per regular aquests habitatges. Els canvis que han pactat per als dos partits s'aprovaran el mes de març, Laia Colomer.
Sí, avui el Parlament ha donat llum verd al decret tal com va sortir del govern, però a partir d'ara es tramitarà com a projecte de llei i serà aquí durant la tramitació que s'incorporaran els canvis pactats entre el govern i el PSC. Els municipis afectats passaran a ser 140 els declarats com a mercat tens i no 262. També s'elimina el topall de 10 pisos per cada 100 habitants, tot i que des del govern insisteixen que tots els pobles i ciutats hauran de garantir habitatges suficients d'ús residencial perquè els veïns hi puguin viure. Si no n'hi ha prou per cobrir tota la demanda, s'hauran d'eliminar pisos turístics. En canvi, sí que es manté que tots els habitatges turístics hauran de tenir llicència urbanística, que durarà 5 anys. Fins ara no calia. A partir d'ara tenen 5 anys també per tramitar-la.
Uns canvis que, tot i que el govern ha pactat amb el PSC, no agraden del tot al Departament de Territori. La consellera Esther Capella reconeix que queda un pèl curt, mentre que des dels socialistes Òscar Ordeig l'avisa que els acords s'han de complir.
Algunes d'aquestes modificacions no són de grat d'aquesta consellera ni del Departament de Territori ni del govern, perquè en definitiva deixa portes obertes.
Al tanto, perquè els acords són dificultosos per tots plegats, amb renúncies per tots plegats, caldria defensar-los, explicar-los, defensar-los i respectar-los.
També han votat a favor del decret els comuns i la CUP. De fet, tant els copaires com el sindicat de llogateres demanen que durant la tramitació parlamentària del projecte de llei no se'n toqui ni una coma. En canvi, la Federació d'Apartaments Turístics celebra que en el text definitiu que s'aprovarà al març s'elimini, com dèiem, aquest topall de pisos turístics. Això sí, adverteixen però que portaran la norma al Tribunal Constitucional. Les 8 i 9 minuts, els Mossos d'Esquadra arribaran als 22.000 agents al 2030. Als propers 6 anys, per tant, el cos incorporarà més de 3.000 efectius gràcies a l'acord que avui han segellat la Generalitat i el govern espanyol, un pacte que inclou també una transferència de 1.600 milions d'euros.
D'aquests, gairebé 100 s'abonaran l'any vinent. La consellera de Natàlia Mas celebra que els acords amb el PSOE per la investidura han accelerat un compromís que s'ha arrossegat des del 2006.
Hem blindat aquest acord per assegurar el finançament del cos dels Mossos d'Esquadra fins l'any 2030. En agregat són 1.600 milions d'euros. Per tant, comencen a tangibilitzar-se doncs, els acords d'investidura assolits entre Esquerra Republicana, entre el PSOE, uns acords centrats en la millora del finançament, centrats en la millora de les condicions de vida de la gent.
El pacte també inclou l'equiparació de les condicions de jubilació dels Mossos amb les dels altres cossos de seguretat de l'Estat.
De l'augment d'agents dels Mossos n'ha parlat el conseller d'Interior al Parlament en una pregunta de Junts sobre delinqüents multireincidents arran de la polèmica al Maresme. Joan Ignasi Elena ha assegurat que el departament està reforçant els punts més conflictius i ha demanat no posar tots els municipis al mateix sac.
També és bo que siguem capaços de discriminar en quins llocs hi ha especialment problemes i en quins no, i no fer un camp mas i generalitzar, perquè això vol molta més precisió. I la situació d'alguns municipis és especialment preocupant, però ho és des de fa molts anys, de forma sostinguda en el temps.
Diu que del Maresme, els municipis que depenen de la comissaria d'Arenys de Mar tenen uns nivells semblants de reincidència als de la resta del país. En canvi, a Calella estan un 60% per sobre de la mitjana. Més qüestions. Durant l'any que ve, el permís de paternitat i de maternitat s'ampliarà de 16 fins a 20 setmanes. A més, també la meitat del permís de 8 setmanes que tenen els pares i mares per ocupar-se dels fills fins als 8 anys serà remunerat. Són algunes de les mesures que formen part de la Llei de Famílies, un text que va quedar encallat amb les eleccions i que ara el govern espanyol promet impulsar durant els propers mesos. Ho ha anunciat el ministre de Drets Socials, Pablo Bustundí.
Vamos a lanzar con celeridad la aprobación de la Ley de Familias. Supondrá un paso decisivo para garantizar el derecho a la conciliación, porque vamos a extender los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas. En segundo lugar, vamos a avanzar en los próximos meses para que sea una realidad la remuneración del permiso de cuidado parental de 8 semanas por cada hijo a cargo.
Ara mateix els permisos aquests de 8 setmanes ja existeixen, però no hi ha retribució. El Ministeri ha posat la data límit del proper agost per començar a pagar. 3 minuts i arribarem a un quart d'11. La delegació d'eurodiputats que ha passat els últims 3 dies analitzant el model d'immersió a Catalunya marxa negant que el català estigui en perill i carregant contra la Generalitat. En les primeres valoracions, el grup considera que ha quedat provat que el model d'escola catalana perjudica, diuen, els alumnes castellanoparlants. Eudald Martínez.
Les conclusions finals de la missió no estaran redactades fins d'aquí 3 mesos, però això no ha impedit que la presidenta de la comissió, l'estoniana Yana Tom, hagi deixat anar que la Generalitat s'hauria de replantejar el model educatiu.
Crec que aquest no és l'únic model possible. Des del meu punt de vista està clar que no està funcionant gaire bé, però en canvi ningú busca cap alternativa i això se'm fa molt estrany.
Which is very strange in my view.
És per això que l'entitat que va presentar la queixa que va originar la visita, l'Assemblea per una Escola Bilingüe, ho veu com una oportunitat d'or per acabar amb la immersió, en parlava la seva presidenta, Ana Losada.
És clar que no, això no suposarà per si mateix el fi de la immersió, però que quan arribi el fi de la immersió, perquè arribarà, estic segura de que aquesta missió tindrà un paper molt important.
Uns i altres han acusat el govern d'haver intentat boicotejar la missió.
L'única veu una mica discordant amb aquest posicionament oficial de la cap de la delegació que ara sentíem és la de l'eurodiputada italiana del moviment 5 estrelles, Mariangela Danzi. Creu que la justícia no hauria d'entrar en aquest tipus de conflicte. Són declaracions a la CNN.
El principi de separació existe per questo.
Per això existeix el principi de separació de poders. Ningú s'hauria de queixar si davant d'un conflicte el govern aprova una llei. Amb això no estic d'acord amb la cap de la delegació. És el deure de les institucions establir regles, sobretot quan hi ha un conflicte.
Sobretot se c'è contencioso.
En canvi, els partits catalans carreguen contra la missió. Des d'Esquerra, l'eurodiputada Diana Riba recorda que Europa no té competències en matèria lingüística educativa.
Demanem al Parlament Europeu que ens faci un resum de tots els costos d'aquestes missions que s'estan gastant diners públics de tots nosaltres per una qüestió en què no tenim competències.
Per la seva banda, la presidenta del Parlament, Anna R., ha enviat una carta a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, en què lamenta que la comissió no s'hagi reunit amb ella. A les 10 i 14, el govern descarta traspassar l'aigua de l'Ebre per combatre la sequera a l'àrea metropolitana. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ho ha deixat clar amb una resposta categòrica al Parlament.
La interconnexió no és una solució, ho hem dit moltes vegades. Aquí sí que puc dir que tot el nostre grup, tota la nostra formació està d'acord. No farem trasbassaments de l'Ebre.
I justament avui la Generalitat ha flexibilitzat les restriccions per sequera a pagesos, ramaders i als productors de plantes que fan un ús eficient de l'aigua. La mesura s'aplicarà cas per cas. Des de Girona, Bàrbara Julve.
Per aconseguir més volum del que fixa el pla de sequera, hem de presentar un pla d'estalvi davant l'Agència Catalana de l'Aigua. La directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, explica com s'aplicaran les flexibilitzacions.
L'estalvi, perquè aquí sí que hi ha com unes taules, també, pel fet de regar per goteig respecte al rec a manta, ja hi ha un percentatge d'estalvi. Llavors el que s'analitzen són, no, aquests percentatges d'estalvi de manera global.
La mesura també vol ser un revulsiu perquè els titulars implementin més mesures d'estalvi per afrontar la situació crítica que viu el país per la sequera. A Girona, un dels qui ja ho té autoritzat és Vivers Planes de Púbol, al Baix Empordà.
I qui també pressiona el govern per la sequera és el sector econòmic. La Pimec reclama mesures per ajudar les empreses a fer front a la falta d'aigua. El president de la patronal, Antoni Cañete, creu que és un problema que s'està subestimant.
Malauradament, jo crec que avui el tema de la sequera no sé si estarà damunt de la taula, malauradament, i és un tema transcendent. Sembla que el tema de la sequera sigui un tema de que ja plourà, ja pujarà algú a parlar amb l'abat de Montserrat i que això ho solucionarem. No, 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 aquest és un problema d'una dimensió transcendental i és important, que ens afecta i ens afectarà i que hem de prendre mesures a curt, a mig i llarg termini.
La Pimec demana ERTOs com els de la pandèmia per ajudar les empreses. Passen 16 minuts de les 10 de la nit. Cada cop més persones dormen al carrer a Barcelona. L'últim recompte de la Fundació Arrels, la setmana passada, en va localitzar gairebé 1.400, i això és més que mai. I ara ja no només dormen al centre de la ciutat, Benet Iñigo.
La majoria de sense sostre de Barcelona, pràcticament la meitat, dormen a Ciutat Vella o l'Eixample. Ara bé, en aquests districtes les xifres són similars a les d'altres anys. En canvi, a districtes com Sarrià, Gràcia o Sant Andreu s'han pràcticament doblat i també han crescut a Sant Martí i a Sants Montjuïc. En total, 1.384 persones dormint al ras o en tendes amagades en algun parc. I això sense comptar que el dia del recompte, 75 persones sense sostre dormien en algun dels allotjaments d'emergència que l'Ajuntament obre quan fa fred. Aquest augment d'un 12% de sense sostre demostra, segons Arrels, que cada cop és més difícil deixar de viure al carrer per la manca de recursos de suport.
Justament, l'habitatge és una de les lloses de les famílies més vulnerables a Catalunya. Segons dades de Save the Children, un de cada quatre menors en situació de pobresa han tingut o poden tenir un desnonament. És el doble que la resta de l'Estat. L'increment de preu de productes bàsics és el factor que més ha agreujat la situació de les famílies vulnerables. I a tot això, crisi política a França per l'aprovació de la reforma migratòria. Avui el ministre de Sanitat ha dimitit per estar en desacord amb la llei que facilita l'expulsió d'immigrants en situació irregular.
També estableix quotes migratòries i dificulta que els fills d'immigrants es converteixin en ciutadans francesos i endarrereixen l'accés dels migrants a les prestacions socials. De fet, l'extrema dreta s'ha fet seva la reforma. Marine Le Pen diu que és una victòria ideològica. Arran d'això, avui el ministre Aurélien Rousseau ha presentat la dimissió i hi ha 5 dirigents més del govern d'Emmanuel Macron que han amenaçat en plegar perquè creuen que s'ha concedit massa a la dreta.
I això mentre la Unió Europea ha tancat també avui un acord en política migratòria que endureix les condicions d'asil, reforça els controls d'entrada i crea centres d'internament prop de les fronteres perquè les deportacions siguin més ràpides.
La nova normativa també té per objectiu acollir almenys 30.000 migrants l'any que ve entre els 27 estats membres. D'aquesta manera volen afavorir el moviment i que molts dels migrants no es quedin al país per on entren, que solen ser Itàlia, Espanya i Grècia. Ara bé, no serà obligatori contribuir en aquest acolliment. Els països que no ho facin hauran de triar entre pagar una penalització de 20.000 euros per cada persona que no acullin o bé aportar una ajuda del mateix valor als països que reben més pressió migratòria.
Les 8 i 18, els metges demanen recuperar la mascareta per frenar l'augment de casos de coronavirus. També lamenten que hagi baixat el nombre de persones vacunades.
La nova variant del Covid-19, més contagiosa, i la recuperació de les xifres habituals de grip d'abans de la pandèmia amenacen els CAPs i els hospitals. Per això, l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, subratllava des del Món a RAC1 que tothom pot posar-hi de part seva.
Primera, si estàs malalt i tens febre i no et trobes bé, t'has de quedar a casa els 2-3 dies que passis el pitjor del refredat. I si surts al carrer, tens interacció amb gent amb un transport públic que va ple, o vas a la feina quan ja et trobes millor però encara tens símptomes respiratoris, doncs resulta molt útil protegir els altres amb una mascareta. Tant de bo que això ho fes més gent perquè reduiríem un bon nombre de contagis.
Segons dades de Salut, més de la meitat de persones majors de 70 anys no s'ha vacunat.
Les 10 i 19 minuts. L'encariment de les tarifes del transport públic s'aplicarà a partir del 15 de gener i serà de gairebé el 7% a l'àrea metropolitana.
EAE Business School us ofereix
aquest espai.
El Departament de Territori assegura a RAC1 que es donen dues setmanes més de marge per si el govern espanyol manté o no els descomptes de cara a l'any que ve, Montse Martí.
A partir del 15 de gener els bitllets s'encariran un 6,75% a l'àrea metropolitana de Barcelona i un 3% a la resta del país. A la T usual i la T jove se'ls aplicarà una bonificació del 20%, que podria arribar al 50% si el govern espanyol decideix finalment mantenir els descomptes. El director general de Transport i Mobilitat, Oriol Martori, insisteix a RAC1 que necessiten aquests 15 dies de marge per poder actualitzar els preus definitius.
Una cosa és el que ens transmetin i l'altra cosa són els canvis tecnològics que s'han d'introduir en el sistema perquè tot això sigui efectiu. I aquests canvis no s'introdueixen d'un dia per l'altre. Sempre necessitem una finestra de 5 a 10 dies. Perquè, clar, si m'ho diuen el dia 27 o l'any passat, que ens ho van dir el dia 28 als Sant Innocent, doncs, clar.
Els bitllets amb les tarifes actuals seran vàlids fins a final de febrer.
I per cert que parlant de mobilitat, s'ha ajornat la vaga d'Iberia prevista pels dies de Nadal. S'havia de fer entre el 29 de desembre i l'1 de gener i entre el 4 i el 7 del mes que ve, però finalment els sindicats l'ajornen després que el govern espanyol hagi actuat d'intermediari entre ells i la companyia aèria.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
9 minuts per arribar a 2:15. El judici a Dani Alves per agressió sexual es farà els dies 5, 6 i 7 de febrer. L'Audiència de Barcelona ha programat 3 sessions en què tant l'exjugador com la víctima exposaran la seva versió del que va passar a la discoteca Sud, on també declararan els nombrosos testimonis que hi havia al local, els Mossos que han investigat el cas i els pèrits. Quan comenci el judici farà més d'un any que Alves està en presó preventiva. I mentrestant avui ha quedat vist per sentència el judici per un home acusat de violar una menor que anava beguda a la platja de Sant Pol de Mar, al Maresme. La fiscalia li demana 7 anys de presó.
Va passar el 2020 quan tots dos estaven a una festa que es feia a la platja del Morer. La noia, que aleshores tenia 16 anys, va beure molt i va arribar a perdre el coneixement. Llavors, ell ho va aprofitar per endur-se-la a un lloc apartat. Allà s'hauria aprofitat de la situació per agredir-la. La fiscalia reclama 7 anys de garjola i una indemnització de 25.000 euros a l'home.
I finalment, el vicerrector de la Universitat de Barcelona, acusat d'assetjament sexual, ha dimitit. Aquesta tarda el centre ha confirmat la renúncia voluntària de Jordi Matas i ell mateix diu que començarà a defensar la seva honorabilitat.
Tot plegat després que el diari Opunès destapés que entre el 2016 i el 2017 el professor enviava missatges a un alumne i la perseguia per la facultat. La comissió que ho va investigar, però, va tancar la carpeta sense conseqüències. Per aquest motiu, la universitat també aprofita el comunicat per defensar-se i aclareix que les accions que van prendre contra Matas van seguir el protocol existent. Justament avui, més d'un centenar de professors de la UB havien presentat una queixa demanant que l'apartessin.
I a Figueres, els Mossos investiguen l'incident d'ahir a la nit en què va morir un home de 71 anys abatut per la policia. Descarten, però, que sigui un cas de violència masclista.
L'home va arribar armat a casa d'uns familiars en què hi havia una dona i la seva filla a qui va amenaçar amb una escopeta. Les víctimes van poder fugir i refugiar-se a casa d'una veïna que, casualment, és agent de la Guàrdia Urbana. L'agressor va disparar diverses vegades contra la façana de la casa i quan va veure que arribava la policia va obrir foc contra els agents que li van disparar i el van poder detenir. L'home va quedar ferit i va morir més tard a l'hospital.
En cultura, Juan Carlos Martel tanca 5 anys al capdavant del Teatre Lliure de Barcelona. El director marxa satisfet amb la feina feta, però reclama més pressupost per l'equipament. Maria Cusó.
Sí, Juan Carlos Martel treu pit de la gestió feta aquests 5 anys i afirma que s'ha complert amb el 95% del programa que va presentar en començar el seu mandat. Tot i això, lamenta la manca d'inversió en el Teatre Lliure i critica que se'ls obligui a treballar amb el mateix pressupost que es tenia el 2010.
Aquest projecte, amb el pressupost que nosaltres tenim, amb els 9,3 milions que té, que són els mateixos que té el 2010, no es pot consolidar. Per consolidar-lo es necessiten recursos humans i econòmics. I si em preguntes quants, el doble. 18 milions, ja t'ho dic. En els últims 5 anys, el Teatre Nacional ha tingut un augment del 25%. Ha passat de 10 milions a 16 milions.
És precisament per això que Martel va decidir a l'abril fer un pas al costat, ja que no veia possible tirar endavant el seu programa amb el pressupost actual. A partir de l'1 de febrer, Julio Manrique assumirà la direcció del Teatre Lliure.
I acabem parlant de música perquè el Festival de Portaferrada anuncia els primers caps de cartell. It's not unusual to be loved by anyone. I entre els artistes que passaran aquest estiu per Sant Feliu de Guíxols destaquen Aquí Sentim, Tom Jones, però també Julieta Venegas. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como... Antònia Font. I Hombres G, també Gilberto Santa Rosa, Amaral, Toquinho, Robe i un concert amb la Ludwig Band i Guillem Gisbert. I ja no pensem que aquí no ens veus, no fa tant temps que ens estimàvem i vivíem espremen-ho sense por. El Festival de la Porta Ferrada, que es farà el juliol i a l'agost, les entrades que es posen a la venda demà al migdia. I ara el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el Torró Torró t'ofereix aquesta secció.
Demà, últim dia de tardor, com l'hem d'acomiadar?
Doncs mira, amb fred, de fet, matinada de nou molt freda, tot i que potser una mica menys en alguns casos, i al centre del dia temperatures molt semblants a les d'avui, de 12 a 16 graus en la majoria dels casos. Avui la boira acaba marxant de les comarques de la Plana de Lleida, tot i que li ha costat una mica, i la temperatura en molts casos ha pujat fins als 6-7 graus. Molt fred, però menys que ahir, que ja dèiem que en alguns casos estaven en torn dels 0 graus al migdia. Demà aquí, cap a aquestes zones de ponent, temperatures entre 3 i 5, 6, 7 graus més altes que avui, a la resta, com dèiem, pocs canvis, encara en tramuntana, ja bàsicament cap al nord de l'Alt Empordà demà, i mestral moderat al sud del país, més a la tarda que al matí, al matí especialment cap a les Terres de l'Ebre, a la tarda guanyarà protagonisme i també s'estendrà una mica més cap al nord.
Gràcies, Abel, que vagi bé.
Bona nit.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Ara una pausa i de seguida arriba el Tu diràs. Els del 9C tornarem divendres en l'horari habitual a partir de les 8 del vespre. Que vagi bé, bona nit.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Qui ha fet una rentadora al matí?
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Soc l'Abram Riols i el llibre Una vida a les muntanyes et vull presentar la Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya. Recull la seva història mentre també descobrim com ens relacionem amb l'entorn, com es viu a la muntanya, la importància de la saviesa popular o quin és el futur dels oficis dels nostres avis i àvies. Espero que aquest Nadal aquestes pàgines et transportin amb ella i el seu ramat.
Ja a llibreries Una vida a les muntanyes amb Abram Riols.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
A Simon Coll no volem ser els més famosos.
A Simon Coll no volem estar de moda.
Ni estar sempre en boca de tothom.
A Simon Coll tampoc volem fer només una bona xocolata.
A Simon Coll volem fer la millor xocolata del món. Simon Coll, expert xocolaters des de 1840.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675 100 200.
Caminsdevent.com i 675 100 200.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
En Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any.
Entra al web cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. El cavall fort dels petits.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Connectar amb un món on tot es mou ara és possible.
Amb CaixaBank FX Now Wallets, la teva empresa pot enviar i rebre pagaments internacionals en més de 50 parells de divises. Aquí, allà i ara. Descobreix FX Now Wallets a CaixaBank.es o a la teva oficina més propera. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
RAC 1.
Hola, sóc l'Àlex Hernández, tinc 11 anys, sóc de Vilafant i he triat aquest poema perquè és un poema molt actual, es diu Carta Reis i és de Núria Freixo. Escolteu, estimats reis, no tindríeu pas mail? Potser a l'Insta us puc trobar. D'agafar paper i llapis me'n voldria estalviar.
Aquest Nadal, RAC 1 puja dalt de la cadira. Envia'ns el teu vers.